A la Fira dels Folls jo hi aniria. Vindria qui sap d'on, i ningú no ho sabria. Amb els llavis oscats de molta vida, traginer de cançons en cavall sense brida. Quin esquer s'amarrapa a la geniva? Amor, Estela marca la deriva, em fa senyals. Jo vaig per l'altra riba, traginer de cançons en cavall sense brida. Cadenes són presons, i jo em fugia pel call dels bandolers a trenc de dia. A la Fira dels Folls jo hi aniria, traginer de cançons en cavall sense brida. Hem sentit un poema de Maria Mercè Marçal dintre del llibre Bruixa de Dol de 1979.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns 18 d'octubre i estem a Tirant de llibres, aquí a Punt 7 Ràdio, en directe. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I saludem també en Joan, que és aquí amb nosaltres una setmana més.
Sí, sóc aquí llegint el poema a primera lectura. Bona nit a tothom.
Saludem també la Gemma Grau, la nostra tècnica, que com sempre ens fa una tasca excel·lent.
Vinga, doncs hem de començar a explicar què hem preparat per avui.
Bé, doncs avui tenim...
Abans una cosa. Volia fer una felicitació especial, un agraïment a l'Antònia Melis, que és una persona que ens va fer de corresponsal al Tirant de llibres a les Illes i que ara per qüestions de feina no pot intervenir directament, però sí que ens va enviant, diguem-ne, periòdicament informació d'allà. I alguna d'aquesta informació avui passarà per la ràdio. Per tant, gràcies, Antoni, si ens escoltes i fins a sempre.
Bé, doncs avui tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló i avui retrobem la secció de Geografies Literàries. Avui parlarem d'un viatge en tren, concretament un viatge amb el Transsiberià. Tenim literatura catalana. El nostre benvolgut company Emili Roig ens parlarà de Vicent Andrés Estellés i, a més, sembla que ens llegirà alguns poemes. Tenim la secció de Lletres i Música. Avui en Jordi ens parlarà d'un premi, el Premi Cerveria de Girona a la millor lletra de cançó en català 2010. Ja en parlarem després de quina és la cançó premiada. Tenim literatura universal. En Joan ens parlarà d'una novel·la. És una novel·la, Joan?
Sí, és un thriller. La Biblioteca dels Morts, de Glenn Cooper. És una novel·la molt apassionant.
I també tenim informació sobre la llista de llibres més venuts, que amb les dades de les últimes setmanes.
De diferents informacions, sí.
Tenim llibres a la carta. La nostra benvolguda companya, Elena Martínez Pons, ens parlarà d'un llibre d'Amitav Ghosh, que es diu Un mar de punzelles. I com sempre tenim actualitat, tenim informació general i cultural, i acabarem el programa, com no podia ser d'altra manera, amb una frase.
Recordem als nostres oients i les nostres oients que tenim una pàgina a Facebook, un grup, i ens agradaria que la gent que ens escolta us hi apuntéssiu. No esperem arribar a un milió d'amics, però sí que a pujar la quota de gent que ens escolta, i així també ens animaríem tots plegats.
Vols dir que no aspirem en una setmana, però al final de la temporada sí.
No, tanta temporada no, però vull dir, però augmentar, i per això des d'aquí aprofitem els micròfons per dir-ho. I recordeu que també teniu un telèfon, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, trucar-nos ara mateix, 93-864-1221.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim el telèfon la nostra benvolguda Empar Murelló. Molt bona vesprada, Empar.
Hola, bona vesprada, Francesc.
Què tal?
Bona vesprada a tots i a totes les que s'escolten avui.
Com estàs?
Bona vesprada.
Molt bé, esperant la vostra telefonada després d'una setmana de descans.
Doncs mira, aquí estem.
Aquí estem. Tinc moltes coses a contar-vos. Octubre ja sabeu que ací a València és un mes amb prou ebullició cultural. Després estem un poc pitjor, però aquesta setmana tinc moltes coses a contar-vos, a veure.
Doncs vinga.
A veure, crec que pinta molt interessant. Bueno, a l'octubre, Centre Cultura Contemporània a València, dijous 21, aquesta setmana, a les 7:30, Escriptors Alterrat, que sabeu que és un cicle on es barreja un escriptor novel per explicar la seva obra i un altre de més veterà. Doncs aquesta setmana serà el Jaume Pont i el Josep Ballester. Però és que l'octubre també ha programat, i encara hi ha termini d'inscripció, i per això jo crec que és bo animar, perquè pinta molt bé, té encara obert el termini d'inscripció per als Premis Octubre, per als congressos dels Premis Octubre. Un d'ells m'encanta, sobre dones i literatura, i sobre món internacional. I l'altre sobre novel·la negra. Crec que paga la pena passar-se, si més no, la gent que estiga i que tinga disponibilitat, perquè el congrés s'organitzarà la setmana que ve, ja us en contaré més de manera més concreta, durant tot el dia, i bé, i tenen actes molt diferents, ja en parlarem la setmana que ve, però encara està obert el termini d'inscripció i crec que estaria molt bé. Després, una altra cosa, Escola Valenciana, que ens ha preparat unes passejades per les Terres d'Esbòrgia. Això serà el dia 23, que és dissabte, a les 9:30, a partir de la població de Gandia, que és una població de la Safor, i també a cima de la Valldigna, que es farà una ruta per les Terres d'Esbòrgia, és una ruta cultural, diguem-ne, una passejada cultural, i està enfocat sobretot per a les parelles lingüístiques. Que s'organitza a l'Escola Valenciana. Parelles lingüístiques són aquelles que formen part del projecte de voluntariat pel valencià, en què una persona que més o menys domina la llengua i una altra que vol aprendre queden una vegada a la setmana o dues, o conforme s'ho organitzen, per intercanviar i parlar, raonar en valencià.
Això, perdona que et digui, això de la Junta de Gandia, realment no és la primera cosa que fa el tema dels Borges, també va fer un vaixell que va anar cap a Roma.
Efectivament,
a mil persones. De Gandia, no?
És que aquest és l'any dels Borges, l'any de celebració de... L'any Borges, vaja. Sí, fa no sé quants anys, i tenen moltíssims actes preparats, exposicions, xerrades, jornades... i tenen la Universitat de Gandia d'aquest any està exclusivament dedicada als Borgia, clar. Va estar molt bé també això, l'any Borgia. Molt interessant, no l'hem de perdre de vista. Més coses. Vull presentar-vos un Ateneu, que és l'Ateneu, l'Espai Cívic i Cultural de Bétera. Bétera és una població de la comarca del Camp de Túria. Porten un any intentant engestir i posar en marxa aquest Ateneu, i finalment el dia 23 d'octubre, aquest dissabte, faran la inauguració, diguem-ne, oficial. Vull enviar una saluda per si ens encara ens escolten a Pau i a tots i tota la gent que ha estat darrere d'aquest projecte intentant engegar-lo i posar-lo en marxa. En la inauguració hi haurà contacontes, estarà el Jonès Jiménez, que és especialista en contes infantils, però també és un contacontista per adults fantàstic, ho recomano. Això serà a partir de les 7, hi haurà un sopar, hi haurà el concert de l'Horta Folk després del sopar, i també música, dolçaina, danses d'algun grup local.
I saps que si vols ho podem fer una entrevista amb aquest, amb els que porten això cap aquí, ja ho saps, que cap problema per això.
Ja saps que haurem de fer alguna entrevista a aquesta gent i que ens expliquen què fan, quins objectius tenen i totes aquelles coses.
Agafes el telèfon i ja està, ja saps que aquí, com que hi ha tantes línies telefòniques alhora, es pot fer i pots participar allà amb tu.
És cert. Mira, anem a pensar alguna cosa així, ja ho raonem, no?
D'acord.
Estaran encantats, segur, que es fem publicitat per tot arreu. Més coses. La festa de benvinguda de la universitat. Comencen el dijous, però estan fent-ne ja concerts i organitzant actes, organitzant trobades, les tres universitats, però la Politècnica i la Universitat de València, sobretot. Tenen preparat al Tinglau número 2 del Port de València un concert de rock el corredor polonès ja posarà la música rock en valencià. Ja veurem com queda això. I bé, hi ha moltes coses, però crec que anem malament de temps, així que, si voleu, us dono pas. Com vulgueu.
Sí, de fet, ja quasi són... Sí, és la de, a 21:10, de fet, acabàvem el temps. No sé si... Tens alguna cosa curta o ja...
No, mira, perquè tenim el Festival de Cinema Inquiet, que és Cinema Valencià en Picassent, però ja s'ha fet la tria, el festival serà el mes que ve, o sigui que no en parlem. Hi ha una mostra de còmic, dels superherois, la mostra de cinema del Mediterrani, però tot això, mira, ja ho parlem un altre dia, i si no, la gent que es connecta a internet i busque.
Molt bé.
Molt bé.
Una abraçada. Vinga, adéu, gràcies.
Adéu.
Geografies literàries.
Bé, amics, són les 8 i 11 minuts i comencem l'apartat de geografies literàries. Avui toca parlar d'un viatge literari una mica llunyà. Avui ens n'anem cap a Moscou i des de Moscou arribarem fins a Vladivostok. Estem amb el Transsiberià. Bé, la primera cosa que hem de tenir en compte és que de trajectes amb el Transsiberià no només n'hi ha un, sinó que la línia es bifurca en tres trossos. Hi ha una línia que és de la qual nosaltres parlarem, que serà la línia des de Moscou fins a Vladivostok, passant pel llac Baikal, que és la línia del mig. N'hi ha una altra que passa pel nord i n'hi ha una altra que passa pel sud, que passa per Ulan Bator i se'n va cap a la Xina, se'n va cap a Pequín. Doncs bé, un escriptor i periodista nascut a Barcelona que ha viatjat moltíssim, el Fernando Martínez Laínez, doncs és l'autor d'aquest llibre que es diu El tren més llarg, de Moscou a Vladivostok en el Transsiberià, que ha editat Edicions Brau a la col·lecció Ulissus número 1, i aquest llibre es va editar per primera vegada l'any 2005 a Brau Edicions. Bé, de fet, la primera edició és de l'any 2006, de fet. El text és de l'any 2004, però la primera edició en català és de l'any 2006. I el preu és de 16 euros. No aproximadament, sinó concretament, 16 euros. Bé, doncs, aquest llibre concretament té 159 pàgines, i de fet recorre el trajecte entre Moscou i Vladivostok, i els motius d'aquest viatge, de fet, són molt simples. Ell fa aquest viatge perquè el que vol és escriure un llibre sobre aquest viatge. Vull dir que els motius estan molt clars i, a més, ens ho diu. Ens ho diu just a l'inici del llibre. Bé, és un llibre en què podreu aprendre moltes coses. D'entrada hi ha un plànol on ens explica quin és l'itinerari i llavors ens explica que feia molts anys que no hi anava, a Moscou, i llavors retorna cap allà, cap a Moscou, i li ve de gust, doncs, fer aquest viatge amb el Transsiberià. Quines són les coses que...
Perdona, quant dura aquest viatge?
Ui, diversos dies, diverses setmanes, de fet.
Setmanes?
Sí, sí, ben bé, una setmana i mitja ben bona. Després, a veure...
No, si no ho saps...
Sí, ara mateix no ho sé exactament quants dies.
Sabia que eren bastants dies, però setmanes no...
A veure si ho trobo... Bé, exactament els dies no sé quants són, però són molts, molts dies. Són 10.000 quilòmetres, ben bé, que hem fet.
10.000?
10.000 quilòmetres. Bé, comença el llibre parlant de la necessitat d'un viatge. És a dir, per què la gent ha de viatjar? Perquè, clar, ja comencem fent un viatge, doncs ens hem de preguntar això, no? Diu, en aquests temps, diuen que tot està descobert i vist, per què continuem intentant els viatges difícils? Què és el que ens empenya a deixar esperançats el camí diari per traslladar-nos d'un lloc a l'altre? Moltes vegades pitjor que el que vam deixar, gastant temps, energies i diners, no? Diu, la resposta... Pot ser que tot viatge, si no és obligatori, suposa la fugida d'alguna cosa, encara que sigui de la realitat immediata que ens envolta, i una il·lusió. La il·lusió de trobar alguna cosa nova, de fer possible l'oportunitat de quelcom inesperat, d'obrir altres camins a la nostra vida, alguna cosa semblant a jugar a la loteria. Diu, els viatges són com la vida. No hi ha dues vides iguals ni dos viatges iguals, i també com la vida són irrepetibles, com les apostes i els miratges.
Diuen també que viatjar és tornar a néixer.
També.
També.
Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció d'aquest llibre és que està farcit de figures retòriques, de figures literàries. Per exemple, he vist que hi ha metàfores. Quan es parla, per exemple, del Transsiberià, es diu que és el cordó umbilical de Rússia, que va d'un lloc a l'altre, que li permet precisament comunicar-se. comunicar diverses zones. Però he trobat, per exemple, figures retòriques, aquelles que hem vist fa un moment quan parlàvem del sentit de fer viatges. He trobat comparacions, he trobat... no trobo altres figures retòriques, però n'he trobat bastantes. O sigui que, a veure, de fet, allò que ens podíem preguntar, és literatura? Home, doncs sí que és literatura, de fet, vull dir, perquè també hi ha aquests recursos, d'aquest tipus. Bé, més coses que val la pena tenir en compte. Al principi hi ha una descripció de Moscou, ens parla dels carrers de Moscou, ens parla de les dones de Moscou, ens parla de l'hotel en què s'allotja, un hotel una mica senzill. Després arriba això que hem comentat, aquests motius remots que porten una persona a viatjar, i llavors ens comença a explicar els orígens del transsiberià. Com és que es va arribar a construir aquesta línia de ferrocarril, bàsicament per motius econòmics, per comunicar diverses zones, per transportar mercaderies, també per vertebrar el país. Clar, la Sibèria era una zona realment molt aïllada i els hi convenia també tenir sistemes de comunicació. Parla del cost de la construcció, de la repercussió que va tenir aquesta línia per això, precisament per crear país, per vertebrar el país. Realment va ser una línia que va costar molt de fer, però que realment va valer la pena. I ens parla d'aquelles de la grandiositat de la línia. Concretament, per exemple, diu aquest miracle sobre raïls de la tenacitat i el treball humans creua 16 llargs rius, que travessa 14 regions, 3 territoris autònoms, 2 repúbliques, unes regions autònomes, un districte autònom, durant 217 quilòmetres les riberes del Baikal, el llac més profund del món, passa per 87 ciutats, dona tota una sèrie de dades que donen una idea de la majestuositat d'aquesta línia ferroviària. Bé, ens parlo una mica de com surt el tren, de com és l'andana de l'estació de Yaroslav, de Moscou. Apareix a l'arrencada, apareixen diversos versos d'Antonio Machado, apareixen també referències a Zorin i molts altres escriptors, a Dostoyevsky, per exemple. Que fa un moment t'he dit que, Joan, que sortien moltes figures retòriques, ara n'he vist una altra, una prosopopeia.
Exageració.
No, la prosopopeia...
Personificació, no?
Exacte, és una personificació en què tu un objecte inanimat el fas parlar. I concretament, doncs, parla del tren i diu: en arrencar deixa anar un gran esbufec, com si sabés el llarg viatge que l'espera. Au, va, sembla cridar els vagons. Diu: no et preocupis, tu tira, que nosaltres et seguim, contesten els vagons. O sigui, fa que els vagons i el tren parlin, en certa manera. Bé, et parlo una mica de l'escripció, de quins itineraris se seguiran. Evidentment, és un viatge molt descriptiu. T'explica, doncs, els Urals, et parla de la tundra, et parla del llac Baikal, et parla de moltes referències geogràfiques perquè tu vagis veient per on va passant l'itinerari. Et va parlar també dels passatgers. És a dir, perquè, clar, un viatge tan llarg, aquest senyor... està en aquest tren des de l'inici del trajecte fins al final, i no tothom que ell es troba en el tren fa el recorregut sencer. I llavors és molt graciós perquè et va explicant la vida d'aquests personatges, com se la imagina, i després les coses que li van dient. Primer es troba un personatge que es diu Andrei, després es troba una dona que es diu Katrin.
Sap rus, aquest?
Esclar,
perquè
va treballar durant un cert temps allà. Llavors, hi ha una referència a un personatge que em penso que coneixereu, un personatge conegut que havia viscut a Nizhny Novgorod, que és una estació del trajecte. Et sona un personatge que es deia Josep Pla?
Em sona. Allà hi era.
Hi era, sí, de fet va treballar allà, recordeu que era corresponsal...
De la Veu de Catalunya,
concretament, no? De la publicitat.
Publicitat.
Com a corresponsal, als anys 20, al País dels Soviets, per al diari barceloní, la publicitat, doncs, Pla va recopilar les seves impressions sobre aquest indret. Diu, bastant àcides i desmitificadores, fins al punt que acaba desaconsellant l'entrada a la ciutat. I dir, Pla va publicar un llibre que es deia Notícies de l'Urss. Doncs Pla també hi va ser, aquí, hi ha moltes dades també, allò que dius, de detalls curiosos, com per exemple que no hi ha lavabo al tren, no, això en el moment en què es va editar aquest llibre no hi havia lavabo, diu, perdó, no hi ha lavabo, no hi ha dutxes, perdó.
És diferent. Ja m'estranyava a mi, dic 10.000 quilòmetres sense... Poder al vàter.
Home,
és una mica massa.
L'Estellers parla d'un tren en què havien de miccionar o orinar des de la plataforma, s'entén, des d'aquell lloc on es puja i es baixa el tren.
Això seria els homes, o les dones també.
S'entén que els homes... Sí, públicament.
Diu, el tren, diu, no hi ha dutxes, diu, cal treure ràpidament les lleganyes al lavabo del WC i escalfar les tripes amb un te per espavilar-se just per fer un cop d'ull al paisatge que passa per la finestreta. Bé, parla una mica dels preus també, els preus de quan valen les begudes i els menjars. Diu, els preus no són abusius per a les butxaques dels occidentals, encara que els russos els semblin cars. Un plat de carn, ou de peix, amb guarnició, pa, teu, cafè i mig litre de cervesa ronda els 12 euros. Bé, llavors ens parla també, doncs, com us podeu imaginar, de, a mesura que va passant per les estacions, parla de, en diversos llocs de l'itinerari, de personatges relativament coneguts del món soviètic, com per exemple Stalin. Parla de la misèria, clar, penseu que a la Sibèria hi ha molt fred i, clar, evidentment, econòmicament no era un territori que s'hagués desenvolupat massa. Dona consells per no perdre el tren, perquè es veu que no t'avisen. Quan el tren para en una estació i al cap d'una estona ha de marxar, no t'avisa, i si tu baixes a fer un vol, per exemple, et pots trobar que veus que el tren se'n va, estàs a 20 sota 0 i has deixat l'equipatge dalt del tren. O sigui que tens realment...
Sembla un Mr. Bean, això.
Sí, gairebé.
Li passa això.
Fa referències a Pablo Neruda, un altre escriptor, realment, escriptor que va viatjar molt amb el tren siberià. Ens parla d'accidents que hi va haver de contaminació radioactiva molt més greus que el de Txernòbil, fins i tot, accidents que, i explosions que van tenir lloc l'any del 57 al 67. Ens parla de llegendes populars, llegendes folklòriques semblants a la de Nosferatu, per exemple. Ens parla de més escriptors, Boris Pasternak, el doctor Xivago, autor d'aquesta obra, de Chekhov, que va escriure una obra que es diu Tres germanes, i resulta que aquests dos escriptors van estar vinculats amb una de les parades del tren siberià, que és Perm. Us sona Ekaterinburg, una altra de les parades del tren siberià? És el lloc on va ser executada la família imperial russa durant la...
La revolució.
També.
Ens parla del petroli, perquè resulta que a Rússia també hi ha petroli, hi ha jaciments de gas i petroli. Ens parla d'una misteriosa explosió, el que s'anomena el misteri de la gran detonació siberiana, que va passar a principis del segle XX, que no se sap ben bé encara què és el que va passar. Diuen unes teories que podia ser que hagués aterrat una nau espacial. Sí, això també ens ho explica aquí. Diu que Dostoyevsky, a Omsk, va ser-hi allà 4 anys per complir una condemna. I ja per anar acabant, és un llibre que lògicament no pot ser d'altra manera. Dins d'aquest relat de viatges hi ha algun moment en què s'aturen, perquè a Irkutsk, una d'aquestes parades, resulta que s'ha de canviar de tren i s'han d'estar uns dies allà fins que hi ha la correspondència amb el fet que surti el nou tren. Doncs es veu que llavors és en aquell moment que aquest llibre t'explica, aprofita per explicar-te narracions, per històries de personatges coneguts d'aquella època. O sigui, un petit conte dins de la història. Evidentment et parla de la catorga. La catorga són els treballs forçats, ja sabeu que durant molt de temps els presoners els deportaven a Sibèria. Boris Yeltsin resulta que va néixer a un poble molt proper allà, llavors també t'ho explica això. Ens explica també el pas per Mongòlia. Ens dona unes dades molt curioses d'una república democràtica de l'Orient Llunyà que es va proclamar l'any 1920, que tenia la capital a la ciutat de Chita. Doncs això també t'ho explica. Evidentment, us podem imaginar que aquesta república democràtica de l'Orient Llunyà va durar ben poc, perquè els russos la van tornar a absorbir, els russos, els soviètics. I finalment acabaré parlant d'una cosa que s'anomena el drac negre. El drac negre és, surt també en el llibre, com els xinesos anomenen un riu que té més de 3.000 quilòmetres de recorregut, que es diu el riu Amur. I se'ns expliquen també, en el moment que està passant per aquella zona de la Xina, tota una sèrie de batalles entre els russos i els xinesos que hi va haver per conquerir, per guanyar una sèrie de territoris rics en recursos naturals. Al final del llibre, suposo que ho podem explicar, perquè no és cap novel·la, això és un llibre de viatges, al final del llibre el protagonista arriba finalment a Vladivostok i llavors, com que ha arribat allà, el que fa és estar-se uns dies allà i llavors torna cap a Moscou, però en aquest cas no amb tren, sinó que agafa l'avió, ho diu, un confortable avió de l'Aeroflot. Doncs aquest llibre, si us interessa el tema del transsiberià, de Fernando Martínez Laínez, El tren més llarg, editat per Edicions Brau, a la col·lecció Ulissus número 4, 16 euros.
Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili Roig.
Hola, bona nit, companys.
Bona nit.
Ja has vist que hem esmentat Vicent Andrés Estellés per un record d'un poema en què explicava que s'orinava, els homes orinaven des de la plataforma del tren. Què ens expliques tu de Vicent Andrés Estellés avui?
Bé, doncs continuant en la línia així d'escriptors valencians, bé, volia parlar-vos avui de Vicent Andrés Estellés, que va néixer l'any 1924 a un poble de la comarca de l'Horta Nord de València, Burjassot, i podem dir que és considerat una figura singular dins del panorama de la literatura catalana. Publica uns 50 llibres i, segons paraules del seu amic Joan Fuster, és el poeta més gran des d'Ausiàs March que té el País Valencià en aquella època. Estellés va ser fill d'una família molt humil, família de forners. La seva infància va estar marcada pels estralls de la Guerra Civil Espanyola i també per la consegüent postguerra, evidentment. I la intensitat amb què viu aquesta tragèdia, els horrors, misèries i patiments, li deixaran una fortíssima obsessió per la mort. Obsessió que es pot veure reflectida en tota la seva poesia. Estellés comença a treballar de periodista l'any 48 en el diari Les Províncies de València i serà a principi dels anys 50 que entra en contacte amb la tertúlia d'escriptors que tenia l'editorial Torre a València i allí és on coneixerà, evidentment, a Joan Fuster, per exemple, i a Manuel Sánchez Guarner. Les Províncies, des d'aquest diari, Estellés viu uns fets d'una forma impotent, que és com la direcció organitza una campanya mediàtica d'atacs contra Fuster per la publicació l'any 62 de dos llibres, Nosaltres els valencians i La guia de viatges del País Valenciano. Una campanya marcadament de caire anticatalanista que culminarà esperpènticament amb la crema d'una figura de Joan Fuster en la falla que pagava l'Ajuntament de València, perquè veieu com anaven les coses. Aquest diari l'acabarà abandonant, evidentment, i es dedicarà a escriure el que millor sabia fer, poesia. Estellés va rebre molts premis, entre els quals voldria destacar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o el Premi de les Lletres Valencianes. Fuster mor un juny del 1992 i gairebé un any després, un 27 de març del 93, ens deixava Estellés. També, després de parlar-vos una mica així de la biografia d'Estellés, us parlaré una mica de la seva poesia. És una poesia culta, que està marcada perquè fa servir el seu valencià de l'Horta, fa la utilització de paraules, d'expressions, de nivells familiar, col·loquial, fins i tot vulgar, que produeixen, evidentment, un efecte de sorpresa en el lector, que no se ho espera. Temes que podem veure en la seva poesia, doncs, els temes que estan marcats per les seues vivències, la fam, la por, el sexe, l'amor, la mort, el poble, la terra, l'alegria de viure, el cant al desig, la literatura com a preocupació, etc. Però el seu tema preferit és l'amor. És un tema que se'ns presenta d'una manera doble. Per una banda, diguem, l'amor més pur, l'amor a l'esposa, a la companya i confident, i per l'altra banda, l'amor més descarat, l'amor eròtic, l'obsessió pel sexe, que ens porta a un amor desesperat i furtiu de raps i revolcons, com diu un dels seus versos. Per citar-vos alguns títols de poemaris, us puc parlar de l'Ofici de demà, El gran foc dels garbons, Llibre de meravelles, Coral del meu poble, Mural del País Valencià o de quan Joan Fuster i l'Estellés. I així, diguem que abans de llegir-vos dos poemes que us volia llegir, una anècdota final seria que l'any 1982 Fuster rep un atemptat amb dues bombes a casa seva, a la porta de casa seva, i Estellés estava amb Fuster i amb altres amics que estaven fent tertúlia i va esclatar una bomba. Sortien a fora a veure què havia passat i vam veure que hi havia una espècie de bossa estranya que començava a tirar fum i se n'entraren corres cap a dintre de casa i esclatà una segona bomba. Per sort, ningú va sortir mal parat. I bé, doncs us llegiré dos poemes, un és sobre un dels temes d'Estellés, la mort, i l'altre sobre l'amor més sexual, aquest amor d'arras i revolcons. Les hores. Toques murs de tenebres que et cremen a les mans. Recordes, perseveres, un inútil afany. Creix la nit i tu creixes amar com un arrap. Dels murs de les tenebres cau obscura la sang. En la nit et fa créixer amarga l'espant. Escoltaves les teies fondes del mort i pa. Et recordes, et penses, mentre et busques en va. Tocaves les tenebres, et miraves les mans. Les veies alienes, ignores què ha passat. Amb elles, tan trist, temptes els signes esborrats. Si vas a les palpentes, no saps d'on vens o on vas. Et couen les parpelles, trèmol evoques anys. Sonen al carrer velles tres del mort i pan. Toques murs de tenebres, tens els ulls plens de sang. En les pupil·les cegues, els vidres de l'espant. Voldries, àvid veure, tens els ulls estellats. Escoltes breus les pedres, l'atroç joc dels infants.
Escolta, Emili, et volia demanar un favor.
Sí.
L'altre poema és Els amants, potser?
És
Els amants o és un altre títol?
No, és un altre,
D'acord, però és tan extens com aquest que hem sentit.
No, és un sonet.
Podríem començar el dia que ve amb aquest sonet?
Ah, perfecte.
No, si no tens inconvenient, és que si no anirem molt justos de temps...
Val, sí.
D'acord, doncs perfecte. Moltíssimes gràcies,
Molt bé.
Quedem així, quedem ja, doncs, compromesos amb el programa de la setmana que ve i amb el sonet que ens llegiràs.
Molt bé, comencem amb el sonet de l'Estellers.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Lletres i música.
Bé, doncs, som en aquest apartat de Lletres i Música i avui precisament parlarem sobre els Amics de les Arts que han guanyat el Premi Cerverí de Girona la millor lletra de cançó de l'any 2010 amb la cançó Reykjavik. Ja l'escoltarem al final, però ara mateix voldria fer menció molt per sobre del fet que el Premi Cerverí de Girona l'atorga la Fundació Prudència Bertrana, que convoca també els Premis Literaris de Girona. A més, es du a terme amb el suport de Catalunya Ràdio i CatFM, la Fundació Prudència Bertrana, com hem dit, la revista Enderroc i VilaWeb. Quin és el procés? Doncs durant tot l'estiu Catalunya Ràdio i CatFM emeten microespais diaris per donar a conèixer 8 cançons. Hi ha 8 finalistes i entre aquests 8 finalistes surt la cançó guanyadora. La lletra de cançó guanyadora. Bé, podríem començar sentint una. Jo us en llegeixo una estrofa i de seguida en sentim un fragment. Una de les candidates era Sense glaçons dels pets, que diu: preparats per fer la guitza, sempre conspirant contra l'avorriment, provocant-nos farts de riure, encarant els dies a contracorrent, ignorant els que critiquen amb la indiferència els que en saben més, suportàvem gelosies dels que no païen la gent diferent. Bé, aquesta era tan sols una de les candidates. També n'hi havia una altra, que era El dolor de la bellesa, de Roger Mas. El dolor de la bellesa diu: aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada qui sap los dies, diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.
Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada qui sap los dies, diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions...
Bé, aquesta era, doncs, una altra de les candidates, però realment la guanyadora ha estat Reykjavik dels Amics de les Arts, que ja sabeu que tornaran a actuar a Sant Celoni aquest novembre, a principis de novembre. Em sembla recordar que el dia 4, però ho heu de comprovar. Bé, la seva cançó diu: jo em quedo les pel·lis del Kurosawa i tu els discos d'en Lurrit, tu la màquina al cafè perfecta i jo aquell lloc també en parit, tu aquell jardinet de sobretaula que vas voler comprar a Pequín, que dius que sí, que tot relaxa, però només fot que merda el pis, i jo aquell plat del sud de França d'aquells firaires magrebins, que et dic que sí, que em va de perles perquè m'aguanta bé els tintins i que tinguis sort a Reykjavik i que m'esborris del mòbil aviat i que els dies no se't facin llargs i no surtis mai sense un abric.
Þetta lag segir sögu sem endar. Og það heitir Reykjavík.
Jo em quedo les pel·lis d'en Kurosawa i tu els discos d'en Lurrit. Tu la màquina del cafè perfecte i jo aquell wok tan ben parit. Tu aquell jardinet de sobre taula que vas voler comprar a Pequín, que dius que sí, que tu et relaxa, però només fot que merda el pis. I aquell plat del sud de França d'aquells firaires magrebins, que et dic que sí, que em va de perles perquè m'aguanta bé els tintins. I que tingui sort a Reykjavik. I que em borris del mòbil aviat. I que els dies no se't facin llargs. I no surtis mai sense un abric. Ara potser et sembla que el món s'acaba i que ho haguem de cremar tot. Però tant tu com jo en trobarem un altre i tot es posarà al seu lloc. Durant aquest temps sense parella follarem pels descosits, que sí, que sempre passa, ens seguirem trobant el llit.
Literatura universal.
Amics i amigues, avui a Literatura Universal parlarem de Glenn Cooper amb un llibre que es diu La Biblioteca dels Morts, editat per Elisis, Badalona, 2010, 453 pàgines, 21,90 euros. Agraïm des d'aquí, doncs, la gentilesa d'editorial per facilitar-nos el llibre. Comencem a parlar-ne, doncs. El teu destí és escrit. També el de tota la humanitat. Què faries si sabessis la data de la teva mort? La novel·la La Biblioteca dels Morts gira entorn del destí de cada un de nosaltres. En aquesta obra, la humanitat s'enfronta al seu destí, i a predestinat o a la incògnita de si se'l va creant a cada pas del camí, en cada decisió, en cada opció triada. Una qüestió que ronda per la ment dels homes des de l'època de Plató o Aristòtil, però amb diferents respostes i punts de vista enfrontats. Realment, la idea del lliure albir és molt important per obtenir llibertat i consciència dels nostres actes. La novel·la juga amb tres moments claus de la història, intercalant-los per donar al lector la informació justa en cada moment, creant un efecte doble on la persona lectora queda totalment enganxada buscant el perquè de tot plegat. El primer espai temporal per on comença la novel·la és l'any 777 després de Crist a Vectis, és a dir, Britània, on el germà Josepus i el germà Paulinus, entre d'altres, crearan una societat secreta, l'Ordre dels Noms, per protegir una misteriosa biblioteca. Tot comença el dia que neix Octavus, el setè fill d'un setè fill amb unes capacitats especials. El segon moment històric ronda l'any 1947, on uns arqueòlegs troben la biblioteca i Churchill i Truman, els presidents respectivament de Gran Bretanya i Estats Units, creen el projecte Betis per protegir-la. L'últim moment és l'actualitat del llibre, el 2009, a Nova York i a Las Vegas, a l'àrea 51, on un agent cremat vull dir no perquè hagi pres el sol, sinó cremat en el sentit que està ja tip de tot, de l'FBI, amb Will Piper i la seva nova companya, la Nancy Lipinski, segueixen les passes d'un misteriós assassí en sèrie anomenat l'assassí del judici final. Però res no és el que sembla. La conclusió més plausible a l'acabar el llibre és que el simple fet de qüestionar-nos sobre el destí ja és una manera de temptar-lo. I tal com ha evolucionat la nostra societat, ens fa recordar que l'avarícia trenca el sac. Es tracta d'una combinació entre novel·la històrica en dues ambientacions, la primera a l'edat mitjana i la segona als primers anys de l'acabament de la Segona Guerra Mundial, i la novel·la policíaca. Aquestes dues ambientacions es mantenen separades i d'entrada no es veu massa clar quina és la relació que hi ha, i no és fins a la meitat del llibre, aproximadament, en què es comencen a lligar caps i a entendre la relació que mantenen. El cos central és la investigació que du a terme l'Agència Federal d'Investigació Nord-Americana, FBI, per trobar l'autor d'una sèrie d'assassinats en sèrie. Es tracta d'una investigació especialment complicada. Les víctimes no semblen tenir cap relació entre elles, i l'únic tret comú de l'assassí és que envia una postal a les seves víctimes on l'avisa que aquell mateix dia es morirà. Notablement, tot això provoca un gran renou mediàtic. Els dos agents que estan a càrrec de la investigació començaran a repassar tots els detalls per tractar de trobar i identificar qui pot ser la persona o persones que es dediquen a cometre els assassinats. Es tracta d'una cursa contra rellotge, ja que l'espai temporal en què transcorre aquesta part de l'acció va des del 21 de maig a l'1 d'agost del 2009, en quan es comencen a descobrir que és quan es comencen a descobrir les víctimes que no paren d'augmentar. Paral·lelament, alguns capítols es comencen a explicar els fets que van passar a l'illa de Wight, a tocar de la costa sud d'Anglaterra, tant al final de la Segona Guerra Mundial com a la comunitat que treballava en la construcció de la catedral entre els segles VIII i IX, que, com ja hem dit, veurem que tenen un estret lligam amb els fets contemporanis. En definitiva, i per acabar, ens trobem davant d'un apassionant replantejament de l'antiga disputa entre el lliure albir i el destí, amb un final totalment inesperat. Si la comenceu, no la podreu deixar. Repetim la referència: Glenn Cooper, La Biblioteca dels Morts, editorial Alicis, Badalona, 2010, 453 pàgines, 21,90 euros.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Bé, els llibres més venuts és una tria que he fet a partir de diferents publicacions. En l'apartat de ficció, el número 1 és La bicicleta estàtica, de Sergi Pàmies, editat per Quaderns Crema. Aquest és el número 1 indiscutible gairebé a totes les pàgines consultades. El segon és un altre que amb Les planetes perdudes, de Jordi Portí, d'Empúries. Les perdudes, Jordi Portí, d'Empúries. 3, Contra el vent del nord, de Daniel Glatauer, de La Campana. El 4, L'estrella del diable, de Jo Nesbo, de Proa. El 5, Perdona, però vull casar-me, de Federico Mocchia, editat per Columna. El 6, Se sabrà tot, de Xavier Bosch, d'editorial Proa, el que fa programa Àgora.
I porta 20 setmanes ja, oi?
Sí, 20 setmanes ja en cartell, sí. També en maletes perdudes, també, per això. I també Oliver Kitterich, aquest era el nom, d'Elisabeth Strout, edicions de 1984. El 8, Aurora Boreal, que un dia d'aquests en parlarem també aquí. Asa Larsson, Columna, el número 1, entre aquests dies que n'hem parlat. 9, De quan parlo de córrer, del nostre estimat escriptor Haruki Murakami, que aquí ha sortit ja moltes vegades, d'Empúries. I el desè i últim, Un dia de David Nichols, editat per Columna.
Això era ficció, oi?
Això era ficció, sí. L'apartat de no ficció, el número 1 és El secret, de Rhonda Brine, de l'editat Entramat. El segon, El secret dels rovellons, de Marc Estevez. Ara que és el temps dels rovellons, pot ser interessant aquest llibre. Per Ara Llibres, això està editat per Ara Llibres. El viatge al poder de la ment, de Eduard Ponset. Perdó, allà per Destino. La màscara del rei Artur, de Pilar Rahola. La Magrana, parla
aquests llibres
el rei Artur, refereix a Artur Mas.
Són d'actualitat, aquests llibres.
5. El gran dictat, de diversos autors, allà per Columna. El 6. Un llibre molt interessant, Un matí amb Raymond Paniker, de Antoni Bassas, allà per La butxaca. 7. La veritat crema, de Dolors Espinet, Pagès Editors. L'avui, La llei del mirall, de Yoshinori Noguchi, editor del Coma Negra, deu ser de novel·la negra, imaginem. El 9, La tentació independentista, de Thomas i Jota Manent, Pagès Editors. I 10, Com fet a casa, Ada Parellada, de Cossetània. I en aquest mateix espai citarem una notícia que ens ha arribat des de les Illes, amb uns cursos monogràfics de teatre que organitza l'Escola Municipal del Teatre, i que s'obria el termini d'inscripció als cursos monogràfics de tardor, fins al dia 11 d'octubre a les 12, que és el moment perquè la gent que interessi a les Illes que ens estigui escoltant hi pugui assistir. I amb això acabem aquest espai.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit a tothom, com esteu?
Moltes gràcies, molt bé. Mira, veig que ens vols parlar de Amitav Ghosh i Un mar de donzelles. Què n'has de dir d'aquest llibre?
A veure, primer de tot he de fer una aclaració, perquè fa 15 dies vam estar-ne parlant i us vaig dir que l'havia llegit en versió original i que considerava que era un llibre que
mereixia... Que s'hauria de traduir.
Sí, el cas és que Amsterdam ho ha fet. Hi ha una traducció i ja està molt bé. Perquè me l'he mirat, clar, no me l'he tornat a llegir perquè me l'havia llegit, òbviament.
Ah.
Però, me l'he mirat i molt bé. I es diu Un mar de roselles.
Uh-huh.
I bé, doncs, a veure, és una preciositat de llibre. Investigant sobre l'autor, m'he adonat que forma part d'una trilogia, que es diu Ibis, i que, arrenca justament amb aquest llibre, amb Un mar de roselles. I... Per què es diu Un mar de roselles?
De roselles o de punzelles?
De roselles.
En català és roselles.
D'acord, sí, d'acord.
Sí. I, a veure, us explico una mica. Aquesta novel·la es situa a la Índia del 1838, justament abans de la Guerra de l'Opi i de la Guerra amb la Xina. I llavors la trilogia es deu dir Ibis perquè el vaixell on es desenvolupa la major part de l'obra es diu Ibis. I és molt curiós perquè en aquest vaixell hi coincideixen tota una sèrie de personatges de diferents classes socials. Ja sabeu que això a la Índia del segle XIX doncs era com una cosa molt sagrada, allò que si tu eres d'una classe social no et podies barrejar amb una altra classe social. Les principals protagonistes són dones i una d'elles és la Diti, que és una pobra camperola, una noia de medi rural, que la força que té i com tira endavant i que el seu últim objectiu a la vida és construir un temple. I l'altra dona és la Putsli, Polet, en realitat és francesa, però li canvien el nom, i bé, que també és una noia orfa, però que com tira endavant gràcies a l'ajuda, o a la no ajuda, això ja ho veureu quan ho llegiu, d'uns anglesos colonialistes que tenen bastants diners. Llavors, a partir d'aquí, en aquest vaixell, hi van des de coolies, que seria la classe més baixa, més desprotegida i més desafavorida, fins a un capità que és un nord-americà que havia traficat amb esclaus, o fins i tot hi ha un príncep a qui els anglesos apresen i volen portar, i se'l treuen de sobre, les terres en aquest vaixell, perquè tenia masses terres, en opinió dels anglesos. Llavors, dins d'aquest entorn es parla del tràfic de l'opi, i que de fet és el, diguem que, el que ilvana tota la història. I el mar de Punzelles, de Roselles, perdó, suposo que té a veure amb les descripcions que ens fan, perquè, clar, l'autor de lo que ens parla és, doncs, de la Índia d'aquella època, de camps i camps i camps de roselles, de com es treballen les seves llavors i de, vaja, en definitiva, bueno, aquests camps com de tant en tant es veuen, diguem, interromputs per aquestes mansions colonials tan típiques. Bé, aviam, és un llibre que no s'acaba. Ah. Jo quan el vaig llegir, sí, jo que vaig llegir la primera vegada ho vaig comentar amb gent que també l'havia llegit, bàsicament amb el meu marit, tot s'ha de dir, bueno, però això què, no, no, què passarà després? I clar, he entès que és la primera part d'una trilogia, insisteixo, val molt la pena. És un tutxet, eh? Té 528 pàgines, almenys l'edició anglesa meva en té una, res, 10 menys, però la d'Amsterdam, que és la catalana, doncs sí, té... té 528 pàgines. Amitav Ghosh jo no el coneixia. Jo em recordo el Ken Follett, no puc evitar-ho. Tot el que passa, les coses que els hi passen i la cruesa amb què descriu algunes situacions, que segur que eren reals, eh? Vull dir que no estic pas dient que ho estigui fent expressament ni molt menys. Perquè, a veure, aquest senyor, vull dir, és un estudiós, és... De fet, ha estat profe de les universitats de Nova Delhi, als Estats Units, a Columbia i Harvard, i també un lloc a Anglaterra, però ara no em feu dir... Ah, sí, el Queen's College, sí. I bé, també ens parla de religió, perquè la primera part del viatge transcorre a les aigües del Ganges, que és el riu sagrat, ja ho sabeu, i bueno, i acaba, almenys aquesta primera part, a l'oceà Índic. Tot just arribant doncs, cap a Reunió, Maurici, Zanzibar, suposo, aquestes illes de l'Índic.
Uh-huh. Sembla que hi hagis estat.
Bueno, sí, jo he estat, eh?
Ah, ja m'ho semblava.
Sí. Jo he estat. Clar, el vaixell també és un altre personatge, eh? Perquè té la seva història, el vaixell. Vull dir, les primeres pàgines ens parlen de lo que li produeixen a la Diti, que és una d'aquestes dones tan humils i que és de pell fosca, però ulls grisos, com el veu la primera vegada navegant pel Ganges i lo fantasmagòric que li sembla. Li sembla algo com d'un altre, saps? Com d'un altre planeta, per dir-ho d'alguna manera. I, de fet, no deixa de ser... un vaixell que havia estat utilitzat, perquè al segle XIX ja estava prohibit l'esclavatge, però havia estat utilitzat per transportar els esclaus cap als Estats Units.
Doncs, sí, voldries afegir alguna cosa més?
Jo voldria afegir que és un llibre que, malgrat no és massa conegut, perquè jo he parlat amb gent i sincerament, no sé si és que la gent que m'envolta últimament està molt atabalada o què, però no l'havien llegit ni n'havien sentit parlar, i per això volia jo recomanar-lo, perquè no us el podeu perdre. És un llibre que no es pot deixar escapar.
Doncs moltíssimes gràcies. Agafem la teva recomanació i esperem la teva següent col·laboració la setmana vinent.
Molt bé.
Vinga.
Bona nit.
Fins aviat.
Bé, amics, encara tenim un parell de minuts i crec que podíem donar, abans d'anar a la frase, podíem donar alguna notícia a cadascun de nosaltres. Jo volia parlar-vos bàsicament d'un parell de llibres que s'han publicat. Un llibre de Gabriel Ferrater que es diu Tres prosistes, que aplega un recull de conferències que Gabriel Ferrater va fer durant els cursos 65, 66 i 66, 67 de la Universitat de Barcelona, en què parlava sobre Joaquim Ruyra, Víctor Català i Josep Pla. Això està publicat per Editorial Empúries. I a més també s'ha publicat fa molt poc un llibre de Ferran García Oliver que es diu Ausias Marc, a publicacions de la Universitat de València.
També volia comunicar que ha aparegut la Independent. La Independent és agència de notícies amb visió de gènere. Des de l'any 2007, l'Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya ha estat treballant per posar en marxa un projecte innovador, la primera agència catalana de notícies amb visió de gènere. El passat mes de febrer es convocava una reunió de totes les persones que integren la xarxa, a la qual el comitè impulsor de l'agència hi presentava les fases de desenvolupament del projecte. L'11 de setembre de 2010, Diada Nacional de Catalunya, la Independent ha activat el seu portal i ha fet un enviament especial de notícies. La Independent compta amb 270 persones i col·lectius i es fa arribar una informació sobre el tema de gènere puntualment. També reben notícies d'arreu del món gràcies a 350 corresponsalies internacionals integrades en una llista automàtica de distribució de notícies de la xarxa internacional de periodistes amb visió de gènere. Si algú vol desitja, també pot col·laborar amb aquesta empresa o aquesta agència. Per trobar informació, heu d'anar a www.laindependent.cat.
i sota el títol Jo no sé pas on són els meus confins es duran a terme a la ciutat de València els dies 12 i 13 de novembre unes les terceres jornades marcelianes, és a dir, sobre la figura i l'obra de Maria Mercè Marçal, organitzades, entre altres, per la Universitat de València. Els continguts doncs, poden anar des de l'acció política de Maria Mercè Marçal, l'obra marceliana des de l'òptica política, la influència i repercussió de l'obra de Maria Mercè Marçal, etc. Semblen unes jornades doncs, prou interessants.
Bé, ja és hora de parlar de la frase, amb això acabarem el programa d'avui. Avui comentarem o anomenarem una frase anònima que diu el següent. La natura ens ha donat dues orelles i una sola llengua per tal d'indicar-nos que hem d'escoltar el doble del que parlem.
I per aquesta frase del francès, doncs donem per acabat el programa. Aquí
meva
estem...
no, meva no, jo l'he llegida, però és anònima.
L'hem sentit bé, l'he sentit.
Llegida pel Francesc, llegida pel Francesc. Acabem el programa 148, esperem que la setmana que ve estigueu tots atents a l'emissora i puguem fer el programa 149.
Que és aviat el 150.
I aviat arribarem al 150.
Exactament. Bona setmana.
Bona setmana i sigueu feliços.
A reveure fins a la setmana que ve.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.